L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre. Benvinguts aquí al Tribuna Preferent, aquest espai de debat al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Avui és dilluns 9 de desembre del 2024, amb aquest regust agre, estrany, que ens va deixar el derbi d'ahir davant el Terrassa i que va acabar sense gols a l'estadi de la Nova Creu Alta. Un partit en el qual doncs, hi havia dipositades moltes il·lusions, també per trencar aquesta dinàmica de 3 empats consecutius, però no va poder ser. El Sabadell no va tornar a oferir la seva millor versió i al final és el quart punt consecutiu de l'equip de David Català en els últims 4 partits. Però està ben estranya aquesta segona federació, aquest grup 3, i bé, el Sabadell que continua sent líder una jornada més i ja ens hem plantat pràcticament al final de la primera volta. 15 jornades, queden només 2 partits per tancar el 2024, però bé, el partit d'ahir ens deixa unes quantes conclusions que anirem desgranant durant el programa d'avui, que us insistim, el podeu seguir a través de l'antena de Ràdio Sabadell, també al canal de Twitch, on participar té premi, i entre tots els que comenteu al xat doncs entrareu en el sorteig d'un àpat per 2 persones a Maximus. Molts comentaris que ens arriben ja al xat, precisament el Raül, que deia molt decepcionat pel partit d'ahir, l'equip no està jugant bé, s'ha d'exigir molt més, el derbi s'havia de guanyar sigui com sigui, i Morcillo titular, ara sí o sí toca un 6 de 6. Vaja, ha fet una radiografia ja de tot el que vindria a ser el programa d'avui aquí al Tribuna. L'Alberto diu: hola, vinc a buscar la pizza i algun davanter pel Sabadell. El Jordi: males sensacions. Bon vespre, 4 de 12, uf, algú farà alguna cosa. L'Ignasi no ho veu clar. El Dani diu: l'esperit de Salí empat. L'Albert: que no juguem a res, que li agradaria veure un Morcillo, Cortés, Bonaldo. Camarro, Gompi i Miguelete no aporten res. Bé, com veieu, sensacions més negatives que no pas positives després del partit d'ahir, i això que David Català incidia a la roda de premsa en veure com vulguem el got, si el volem veure mig buit o mig ple. Ell era de fixar-se en les coses positives que havia fet el Sabadell en el derbi d'ahir. Ho comentarem a la pròxima hora, insistim, amb el Roger Benet a la realització. A la meva esquerra, el Sergi Parc. Què tal, Sergi, com estàs?
Què tal, Vitori?
Vas de tertúlia en tertúlia, eh? T'estàs acostumant sí. A això de les tertúlies.
Però, i que no se m'enfadin fora, aquesta és la meva preferida, eh?
Perquè, ho dius perquè estàs aquí, eh?
No, perquè també ho penso.
Setmana passada amb els companys de l'Arlequinat al parc i avui que està aquí al Tribuna. I a la meva dreta m'acompanyen avui 2 socis del Sabadell, com són el Víctor Merino i el José María Rodríguez. Què tal, com esteu? Benvinguts a tots dos.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad.
Muy bien.
Bé, començo per vosaltres, perquè el parc ja... Les últimes 24 hores ens hem vist molt, hem parlat molt, el Sabadell en joc, també el WhatsApp, el grup dels esports de Ràdio Sabadell, però vull copsar les vostres sensacions després del derbi d'ahir. Com vau marxar de la Nova Creu Alta després d'aquest 0-0, Víctor?
Yo salí bastante enfadado, sinceramente, con la imagen del equipo. Llevan ya 4 partidos, los 2 de fuera y los 2 en casa contra el Europa, que no me convence el equipo para nada, sinceramente, no me convence nada. Y preocupado, porque si realmente somos el equipo que tiene que luchar para estar arriba y para subir, creo que se debería ver mejor fútbol en la nueva Creuelta, sinceramente.
Bueno, yo pienso lo mismo, pero a ver, yo soy más realista. Yo pienso que el empate de ayer, dentro de cabe, no fue malo, porque Sabadell ahora mismo yo pienso que está lastrado por las bajas, sobre todo la de Tom Ripoll y la de Urri, que son dos bajas súper importantes para el equipo. Y yo pienso que ahora mismo Sabadell lo que tiene que hacer es sobrevivir hasta que pase la Navidad, llegar a fin de año, si puede ser líder, ganar los máximos puntos posibles, acabar el año bien, y luego cuando recupere a los jugadores en Navidad, y si hay algún fichaje en invierno, pues a ver si con los jugadores que recuperamos y eso, pues a ver si la segunda vuelta mejora el equipo y la cosa va para arriba y podemos dispararnos para arriba. Pero ahora mismo son 4 empates seguidos, que lo bueno es que eso, que con 4 empates aún seguimos líderes, que eso es lo malo, que bueno, seguimos empatando, pero los demás equipos están aún peor que nosotros. Por tanto, imagínate cómo serán los otros. Y yo pienso que si el equipo mejora un poco, el equipo tiene fundamento para ir para arriba, para dispararse.
M'agrada aquesta paraula, Parc, que ha fet servir el José María. De fet, me l'ha fet una mica meva en les últimes setmanes, que és aquesta paraula, supervivència. No tornarem a plorar aquestes absències importants de Ton Ripoll i d'Urri, però la sensació que fa ja des d'uns quants partits al Sabadell és que està demanant a crits l'aturada nadalenca i que es tracta d'una mica de sobreviure, no? fins al Nadal.
Sí, i de moment suposo que s'està aconseguint pel que deia el José María, no? Que al final l'equip és líder encara, que costa de creure, que sembla, i que se mantingui l'expressió perquè no crec que sigui tan literal i tan així, però... Que com si ningú volgués el lideratge i que el menys dolent és el que està al primer. Tampoc és ben bé així, evidentment, però home, és curiós, és estrany que el Sabadell no hagi perdut el lideratge, no sé, ni que sigui en deteniment del Lleida o del Balears, no? Està clar que s'estan trobant molt a faltar, Ton Ripoll i Urri, que són dos futbolistes espectaculars, que han sigut claus, que han sigut puntals, han sigut capdals, probablement els dos millors de l'equip en el que duíem de temporada. Però també és cert, jo crec que, home, un equip com el Sabadell en aquesta categoria no pot dependre de dos jugadors. I són dues peces molt importants, i clar que es nota, i qualsevol equip que perdés dos jugadors de la talla d'Urri o de Ton Ripoll, que ho noti segur, clar que ho ha de notar. D'aquí a que et deixi aquest regust agre setmana rere setmana en les últimes jornades, em sembla excessiu, crec.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre he sido de los que piensa que un equipo son 11 jugadores o los 23 de la plantilla y no podemos estar llorando por las bajas de Urri y de Ton Ripoll, por muy importantes que sean, porque son muy importantes, estoy de acuerdo, pero si realmente se ha confeccionado la plantilla, deben ser los 23 jugadores que la completan, que tienen que dar la cara. Bueno.
Sí, pero claro, no todos los jugadores son iguales tampoco, ni tienen, digamos... No hacen el mismo trabajo, no cumplen las mismas funciones, son otros jugadores, otros con diferentes características cada uno. Y bueno, yo pienso que Urri y Ton Ripoll son dos que ahora mismo no tienen sustituto en el equipo. Ahora mismo son dos puntales fundamentales y lo echamos de menos a los dos, y la verdad que se nota. Y aparte luego el delantero centro tampoco es que tampoco que sea muy acertado últimamente, pero bueno. En lo que hay, yo desde luego ficharía un delantero para la segunda vuelta.
Parlarem del mercat, també en el dia d'avui al Tribuna Preferent. Ja que estem amb el tema de futbolistes, després entrem a desgranar el que va ser el derbi més a fons, però ja que hem parlat del tema de futbolistes, a mi em fa la sensació, no sé si ho compartiu o no, que al final estem plorant aquesta baixa capdalt de dos futbolistes que havien donat un gran rendiment, que hi ha alguns jugadors també del Sabadell que han intentat posar-se una mica l'equip a l'esquena en les últimes jornades. Però a mi el que em deixa més preocupat, ja no només del partit d'ahir, sinó agafant una mica els últims 4 partits del Sabadell, és que hi ha jugadors, i a partir d'aquí posarem noms i cognoms, però que fins i tot han pogut fer un pas enrere en les seves prestacions, en el seu rendiment. Era un moment en què reclamava que algú agafés aquesta responsabilitat, aquest buit que han deixat tant Ton com Urri, i hi ha jugadors que fins i tot trobo un punt d'involució, no sé què em passa a vosaltres, Víctor.
Totalmente, yo pienso que la baja de Urri para mí estaba siendo de los mejores, por no el mejor, pero claro, yo me esperaba un poquito más, sobre todo de Sergio Cortés, de Rubén Martínez, por darte nombres, Así a la memoria que me vengan Marru, por decirte algunos nombres. Me esperaba que dieran un paso adelante, ya que vienen para ser importantes y determinantes en el equipo, vaya.
Jo, Víctor, posaria a Cortés i Rubén en un altre sac, eh?
Sí, jo també.
Per mi, eh?
Jo també, sí.
Un altre sac de Marru, per exemple, ja que dieu noms, doncs... és que Marru i Gompi estan sent suplents, sí. I se suposa que tenen menys competència, per exemple, amb l'absència de Ton Ripoll, a no ser que Ton Ripoll el posis de lateral, Ton Ripoll hauria de ser competència de jugadors així, no? Jugant per la banda, i Marru i Gompi estan sent suplents, i ahir va jugar Ostrell de titular. És a dir, que és un jugador que ho està fent molt bé, que s'ho estava mereixent, que quan apareixia ens estava agradant molt.
Sí, sí.
Però jo, aquesta temporada, no pensava que hi hagués un cas Marru la temporada passada. És a dir, que pensava que teníem una plantilla amb jugadors de primer nivell per aquesta categoria com perquè algú del filial passés per davant i fos titular i passés per davant, doncs ara, com jugadors com Gompi o Marru, no? I això és el que em preocupa, perquè no és que ara pensem, oh, David Català s'ha tornat boig i tira pel jugador... No, és que tots estem veient que Ostrell està millor que altres jugadors en aquesta posició. Sí. I per mi això és el preocupant, que jugadors com Marru, Gompi no estan en el seu millor moment i Miguelete, que sí que està sent titular, està clar que, respecte a com estava fa setmanes, no està al mateix nivell.
Sí. Per mi són els tres noms, també. Jo coincideixo aquí amb el Parc. Perquè al final, un símptoma és que al final David Català està fent servir jugadors del filial, fins i tot Morcillo, que no ens oblidem, que és juvenil, que està en edat juvenil, i que ahir segurament també és una mostra d'això, que els canvis que fa el míster, la gran majoria no milloren l'equip, no li donen aquest
punt. Totalmente.
Totalmente. Pero claro, es lo que decimos, si cada jugador, el míster pone a los mejores, pues se supone que piensa que son los mejores, que usted lo va a hacer mejor que Gompi y que Marru. Luego sale los dos a la segunda parte, se supone que tienen que dar más y mejorar el equipo en la segunda parte, y resulta que el equipo no mejora y encima empeora porque el Tarrasa acabó mejor el partido y si no es por el árbitro, no sé yo cómo fuera acabó la cosa, si no por el árbitro, porque la jugada del gol, yo la vi, no quiero decir nada, pero...
Si tú tenías buena visión, José María.
No, pero si hubiera habido VAR, yo no sé si hubiera valido el gol o no. Pero bueno, lo que decimos, que entraron en la segunda parte y la verdad que en vez de mejorar el partido, empeoró y al final el empate yo lo firmaba porque veía que el partido se nos iba al final. Pero bueno.
Sí, no va acabar bé el sábado. No va entrar bé al partit, no va entrar al derbi, no va entrar bé al derbi, no sé si per les 9.000 persones o per què, però no va començar bé i sobretot aquella sensació de és que no acabes el partit, Víctor, arribant a l'àrea rival o tenint alguna jugada.
Eso es lo que me preocupa realmente, o sea, cada vez que, bueno, puse de hecho un tuit que cada vez que llenamos el campo o lo semillenamos, siempre nos puede la presión o nos puede, llámalo el qué, no lo sé, me encantaría saberlo, pero es que no hacemos buenos partidos y ya, como decía antes, ya llevamos 4 partidos, tanto en casa como fuera, que sobre todo en casa, que me deja muchas dudas el equipo, porque es preocupante.
¿Creieu que el Sabadell, a veure si ara diré una burrada, si la compartiu o no, però que té un punt de pressió a l'hora de jugar a casa, que està jugant millor fora que no pas a la Nova Creu Alta?
Totalmente.
¿Tú crees?
Venimos de un año de hacer un desastre con el equipo del año pasado y este año la afición necesita una alegría y también pues los jugadores lo tienen que sentir así. En plan, no te puedes quedar un año en blanco este año. O sea, no, tienes que subir sí o sí.
Pero yo no creo que el equipo sienta la presión. Lo que pasa es que eso va por racha. Yo pienso que ahora estamos pasando una mala racha por lo que sea, porque no está físicamente bien o por las bajas o por lo que sea. Estamos haciendo una mala racha ahora mismo y hay que superar esta racha y entonces pues vendrán los resultados buenos con la mejoría y con la recuperación de los jugadores. Hay que ser positivo. Yo pienso que este equipo irá más en la segunda vuelta y la cosa cambiará.
La pressió l'haurien de sentir els rivals, jo crec. Vens a la Nova Creu Alta contra el Sabadell i ahir perquè érem més de 9.000, però ni que sigui els dies que som 3.000 ja és més que a la gran majoria dels estadis on et toca anar. Sí que entenc aquesta part que en una temporada com aquesta el Sabadell està obligat a guanyar tots els partits a casa, tots. Després, segons com es doni, per exemple, jo Jo reflexiono amb el del dia de l'Europa i passats els dies no dono per dolent l'empat, i més sabent que va ser el dia que Peque Polo es lesiona, que acabes allò amb 11, però vaja, com si fossis 10 sobre el terreny de joc, entrar a l'Europa, que en teoria pot ser un rival que estigui a dalt, podem donar per bo aquell empat, però que de primeres tu has de guanyar tots els partits a casa, llavors sí que pot ser que tinguis aquesta pressió, però home, jo crec que la balança pesa més, o hauria de pesar més, que el rival es noti intimidat per contra qui juga i per l'escenari on juga.
Totalment d'acord.
Bé, al final agafo una mica com a mostra els últims partits, aquests últims 4 empats, insisteixo, en què el Sabadell crec que a casa s'ha jugat potser més per moments el que volia el Terrassa o el que volia l'Europa en el seu dia, i fora de casa el dia de l'Alcira va ser un combat nul. Sí. És veritat que el Sabadell va ser dominador, més de la possessió, però allò va ser un partit sense massa història. I el dia de la Penya Deportiva, ja ho vam comentar la setmana passada. Jo el dia de la Penya Deportiva, d'aquests 4 partits, crec que ha estat el millor del Sabadell, fins a l'expulsió, fins a les expulsions al minut 60. Tot i rebre el cop inicial, crec que l'equip va estar prou bé. Avui és cert, feia un altre exercici de memòria, que explica potser aquest sotrac de resultats del Sabadell. El Sabadell ha fallat 4 uns contra uns, 4 mà a mà, en els últims 2 partits. Compte, perquè canvia molt la pel·lícula. Javi Morcillo, ara potser li carregarem una mica el mort als joves, però Javi Morcillo a la primera part davant la Penya Deportiva. Miguelete a la segona part davant la Penya Deportiva.
Ustrell
ahir a la primera part davant el Terrassa. I Javi Delgado a la segona davant el Terrassa. El Sabadell, més enllà que ofensivament no està generant tot el que ens agradaria, crec, i no sé si compartiu o no coincidiu, però que està fent el suficient com per avançar-se, com per obrir la llauna. Ahir, si entra una de les dues...
Ganes el partit.
O canvia la pel·lícula, si més no. O estaríem veient les coses d'una manera molt diferent. És cert que el joc de l'equip no és el més fluid, No sé si això coincidirem tots, i que ocasions estan faltant, també. Sí. Però que en els últims 2 partits, especialment, el Sabadell ha tingut bones ocasions també, i està faltant l'encert que potser tenies a principi de temporada, no, José María, o què?
Sí.
Fas que sí amb el cap.
No, totalmente de acuerdo contigo. Lo que digo es sobre la falta de puntería, o estar en una mala racha, o que el delantero tampoco es que sea demasiado bueno, porque tampoco es demasiado top, pero bueno, aunque en esta categoría tampoco se puede aspirar a mucho más, pero bueno, pues podemos tener a un delantero más móvil, o un entero más acertado, pero bueno, eso ya son rachas de los jugadores, y bueno, hay que tomárselo así, pero sí, la verdad que hemos fallado bastante uno contra uno, que lo dije ayer a él, digo, si llega a entrar la primera de Ustrell cruzado, ahí cambia el partido completamente. Lo que pasa es que no entró, y aparte tenía a Javi Delgado justo al lado solo. Si llega a hacer el paso de la muerte, se quedaba solo Javi Delgado para empujar el balón. La quiso cruzar, la tiró fuera, y su hija le digo, si la fuera pasado, digo, era gol prácticamente seguro. Y la fallemos, y mira, y a partir de ahí, pues, el partido fue a peor cada vez, y al final, mira, acabamos en empate, y suerte, y gracias.
Ho deia sobretot perquè l'equip en defensa està relativament bé, amb algun matís en els últims partits, amb algun moment de dubte puntual, però que realment, Víctor, això, no?, que en atac, tot i no ser una meravella aquests últims 2 partits, les has tingut per marcar.
Sí, no, tenerlas las tienes, lo que pasa que es lo de siempre. Necesitas 4 o 5 ocasiones muy claras para meter un gol, y ellos con un centro al área te meten un gol, y ya luego pues te entran las prisas, los cambios, a correr, que si corners, que si no sé qué, y claro, pues después vienen las victorias agónicas o las derrotas como el día del Olot, que es el más cercano que se me viene.
¿Tú recordas?
Aquesta hora no em facis ara.
No, però jo és un discurs, i a més, jo reconec que jo hi pensava, jo coincidia bastant amb David Català, que recordo que al principi de temporada, o més a mitjans, també deia allò de... hem d'intentar defensar bé, ser un bloc sòlid al darrere, perquè després a dalt tenim tanta qualitat que ja arribaran les ocasions i ja arribaran els gols. Jo també ho pensava, perquè tu mires la plantilla i mires les armes que tens en atac i ho pensaves. I resulta que arribes a aquest punt i dius, doncs potser no som tan bons en atac, potser no som tan bons a dalt com pensàvem, o és allò de, potser no es fan sols els gols. Ho dic perquè jo també a principi de temporada recordo que l'equip tenia moltes ocasions, i sí que marcava gols, i de fet era un dels equips més golejadors, però també dèiem, hi havia setmanes que dèiem, ostres, l'equip ha hagut de generar molt per al final obrir la llauna o marcar el primer.
El Cornellà,
per exemple. Has de generar moltes ocasions per al final guanyar els partits. Crec que també estàs generant menys, i excepto el dia de la penya, perquè estaves jugant contra noi i vas tenir moltes ocasions, però també crec que estàs generant una mica menys, tot i així ho fas, passa que estàs fallant igual o més que a principi de temporada. I aquí és on tens el problema ara. I aquí sí que, ja per tancar el cercle, crec que Urri feia millor a tots els seus companys en aquest sentit, en el sentit de també la generar ocasions, en fer millors els mitjapuntes, en que arribessin més pilotes de perill, etc. I d'aquí crec que ve el problema de que no generes tant, i com que no generes tant i necessites molt de generar per encertar, doncs tampoc estàs tan encertat.
Alguns comentaris que ens arriben per aquí també. Mira, de fet, el Blue Monete diu: compareu la puntuació dels líders dels altres grups. Al 5 no estaríem ni en playoff. Els números no són de líder. De fet, ens avancem i fem un petit spoiler. Demà ho parlem a l'Hotel Suís en profunditat, però hem avui estat remenant números i... bé, evidentment el Sabadell és el pitjor líder dels 5 de la segona federació, però és que no només això, sinó que és la puntuació més baixa a la jornada 15 d'un líder en les 4 temporades de vida de la segona federació. El Sabadell té 27 punts, fins ara el registre més baix són 28. Eren 28, per tant, aquí queda aquest apunt. Bé, diu també l'Oriol, no hi falta raó, que els altres grups també són el que són, eh?
Sí.
Que al final estem davant d'un dels grups més competits, el tercer, segurament.
Jo penso que en puntos, dentro de cada vez, estamos en la media. La media, más o menos, siempre ha sido unos 30 puntos por vuelta. 30, 30 y algo por vuelta. Sobre los 60, 60 y pico está lo que es el ascenso. Más o menos siempre con 60 y pico suele ascender. Si ganamos a Badalona el domingo, son 30 puntos ya estás en la media de la primera vuelta perfectamente. Y eso que bueno, nos ha faltado jugadores, nos ha faltado acierto, nos ha faltado gol. Y mira, y con 30, 30 y pico puntos estás en la media de ser campeón, digamos, del grupo.
I vaig a una altra qüestió que plantejàvem per aquí, i sé que ha sortit i ho volia comentar perquè a mi em sembla realment exagerat, eh? No sé què us sembla a vosaltres també, però deien que si fins i tot havia llegit en les últimes hores a xarxes la paraula ultimàtum, que l'autor d'aquesta paraula avui ja...
Ultimàtum?
Avui ja li he demanat, explicacions a l'autor d'aquesta... que està per aquí al xat, també, d'aquesta paraula. Però fins i tot també parlàvem d'això, que si no guanyem els pròxims partits, si començaria a estar el tècnic qüestionat. A mi això, amb l'equip primer...
Jo tengo que decir, y a lo mejor es contradictorio, pero yo desde que lo fichamos no me convence.
No
me convence nada.
A mí sí.
Me echaría la gente encima.
A mí me agrada que tenga ahora que está.
Me echaría la gente encima, lo sé, pero yo quiero una persona en el banquillo que tenga experiencia en la categoría.
Yo prefería.
Y no sé si. O sea, perdone, José. O sea, no sé si es que el hombre no tiene más idea, o que no tiene experiencia en la categoría, o qué, pero es la sensación que me da estos 4 partidos atrás del juego del equipo, sinceramente. Y yo ya lo dije al principio de cuando lo fichamos y lo sigo manteniendo a día de hoy. Por mucho que vayamos primeros, como si estamos a 10 puntos del segundo.
Pues no, pues yo prefería a él antes que a Ignacio Senabla, que sonaba para Sabadell en verano. Prefería a él y, bueno, y aparte tiene experiencia en el fútbol extranjero, tiene experiencia en Chipre y no sé si en Israel también, el catalán.
A Croacia y Chipre, sí.
Y encima ha jugado la UEFA también, jugó la UEFA con un equipo chipriota, jugó la UEFA, la Europa League, más de fuera. Y bueno, tiene experiencia, y aparte digo, si está en la Europa League es por algo, y si está en Chipre es por algo. Malo no tiene que ser el entrenador.
No, yo no digo que sea malo, yo digo que no me convence.
Tiene experiencia.
Perdona, José María, és que al final els números també són capritxosos. Estem parlant de 4 empats, però si mirem des d'una altra òptica, són 6 partits seguits sense perdre.
No, ja.
Al final venim de 10 punts dels últims 18, eh? Per tant, aquí es pot veure el got mig buit o mig ple.
A mi me gusta mucho el entrenador. Yo he entrenado, eso de ultimátum, yo no sé quién ha dicho, pero la verdad, siendo primero y yendo como estamos, ultimátum...
No por los puntos, sino por el juego del equipo, yo diría.
Yo ja que no, yo ja que...
Bé, per aquí parlen, per exemple, que ultimàtum no, però que un toc d'atenció, diu el Lluís, sí que aniria bé.
Sí.
Bé, al final aquí hi ha opinions per tots els gustos. El Murci deia per aquí que exigència, que coneixent el Presi i a Viale no tornarà a passar el de l'any passat, i deia que si no guanyàvem, crec que feia servir la paraula banda, aquella banda del Maresme, diu que no es menja els torrons. A mi em sembla bastant exagerat pensar això a dia d'avui, insisteixo, a 9 de desembre, amb l'equip líder. Em sembla bastant exagerat. Però bé, Parc... Em mires així una mica amb cara de per què has tret aquest tema.
Sí. No, el Víctor deia, potser ara se'm tiren a sobre per dir això, que no li convencia de dir català, que des del principi, no, deies, Víctor.
Exacto.
A mi potser se'm tiren a sobre pel contrari. És a dir, 100% en David Català, però des del dia zero, 100%.
Cuidado, perdón que te corte, yo estoy a 100% con el equipo, con el entrenador, con todo.
No, no, sí, sí, no, ja ho sé, ja ho sé, home. Ja ho sé, no, 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 sí, sí, atentes, atentes. Però a mi sí que em convenç, eh? I tot això ho dic sabent que les últimes setmanes no ha jugat bé per mi, que hi ha hagut partits anteriors que tampoc s'ha donat potser el que es podia esperar, però hi ha hagut una progressió en defensa, per exemple, que crec que s'ha de valorar molt, perquè al principi pretemporada deixava dubtes i s'ha millorat moltíssim. Hi ha hagut partits en què s'ha jugat molt bé. El de Lleida és un que tenim al cap, però n'hi ha d'altres també. El de Cornellà, sí, crec que es va jugar prou bé.
Quan l'equip enganxava aquell tram de 3 partits per setmana, realment tots estaven molt orgullosos de l'equip.
És a dir, fins i tot Copa Federació a Múrcia, per exemple, vas competir de forma espectacular, encara que fos Copa Federació, però tothom va acabar encantadíssim. No sé, el dia de l'Espanyol ve fins i tot irregular l'equip, però, ostres, ja va oferir coses, no sé. I podríem posar així diversos exemples, que es parli, o sigui, que algú, de veritat, em costa molt creure-ho, perquè ja et dic, que la gent sigui exigent i que no convenci aquest Sabadell amb el joc en alguns partits, per suposat, jo en aquest bàndol també, però que no oblidem, el Sabadell és líder, i aquí ja m'és igual que siguis líder per incompareixença dels altres, perquè els altres no d'això. Si és que lo important, al final de la lliga, si tu acabes primer, és igual que els altres ho hagin fet molt pitjor o molt malament. És igual.
Siguem 58 o amb 67
punts. Tu acabaràs pujant. Que això no vol dir que ens hagin de conformar i que no s'hagin de detectar els problemes i que per això diguem, no, vinga, això ja està... No, perquè si no, evidentment, si es fes això, el Sabadell és que acabarà perdent el lideratge, sí, sí, o caient d'aquestes primeres posicions per inèrcia. Però que vaja, que no sé, una mica de calma. Evidentment, si són 4 empats, a mi aquest balanç de 4 de 12 em sembla pobre. Però bé, al final són aquestes 6 jornades seguides, no? Que, o no sé quantes
són ja. Sí, 6 jornades, 6.
Que has perdut, llavors. Ultimàtum? Què ha sigut? ¿Qué ha sido?
Sí, sí, es para... ¿Qué ha dicho como ultimátum? Se dice vulgarmente, para darle una colleja también.
¿Qué ha dicho ultimátum?
¿Tú qué vos que sigui?
¿Ha sido tal chao?
¡Home! ¡Home! Un agitador a las xarxes.
Em sembla... Vaja.
Ara fora conyes, cadascú aquí que opini, que digui el que...
Sí, sí.
El que cregui convenient. I
entenc, com deia... Jo opino que em sembla exagerat, sí, en aquest cas.
Jo entenc també aquí el que deia, per exemple, el... perdó, crec que era l'Oriol, que diu que la gent ve cremada i que també s'entén que a la mínima saltin les alarmes. Per mi estem lluny que saltin alarmes. Per mi, Però aquí cadascú... No sé. Jo és que crec que al final s'ha de tenir en compte, i torno una mica al principi, tot el context i tot l'embolcall i tot el que s'ha viscut fins ara al Sabadell. I...
Jo és que... No sé. No és que creo que sean alarmes. Jo crec que la gente està muy quemada, jo el primero, en el equipo del año pasado, y este año no te voy a decir que ya queríamos ser campeones en invierno, porque es una utopía, pero sí que la gente espera que subamos, y subamos bien, no, que no suframos hasta la última jornada y tengamos que estar pendientes del Lleida, que es ahora el que está segundo, para ver si subimos nosotros, o el Lleida, o el Sant Andreu, o...
Però, Víctor, recorda sí. Allò de... Perdó, Vituri, però fang, rock and roll, que dèiem al principi de temporada. Sí, sí. I tots donàvem per bo aquest missatge
I tothom diu que no serà fàcil. Sí,
crec que hi havia aquest consens al principi de temporada.
És que no és fàcil. El futbol, en definitiva, són 11 contra 11, la categoria és igual. Són 11 contra 11. Todo equipo luchan, todos pelean, todos se dejan la piel, todos quieren su objetivo y cuesta. Sea la categoría que cuesta, sea la categoría que sea, las victorias cuestan y subir costará, bueno, costará porque no es fácil, sea la categoría que sea. No vamos a subir, digamos, por la gorra, por ser el Sabadell y estar en Segunda Federación, no vamos a subir por la gorra, costará subir. Lo que pasa es que yo espero que el equipo suba porque tiene categoría y tiene buenos jugadores y buen técnico para ascender.
Jo estic també d'acord una mica aquí amb el que diu el Vicenç, que al final diu, veu un nivell de compromís a la plantilla i que prendre ara mateix mesures dràstiques seria contraproduent. Quin missatge envies tu al vestidor si anant primer o segon o tercer? És igual, com arribem a l'aturada nadalenca. Però crec que amb tot el que ha passat durant aquesta primera volta, insisteixo, no oblidem tot el que ha passat durant aquesta primera volta, arribes en aquesta posició, hosti, no sé...
mirem també com està el Cornellà, eh? Que ja sé que el Cornellà és la seva guerra i és la seva pel·lícula, eh? Però que el Sabadell ha de tornar sí o sí aquest any a Primera Federació.
Sí, sí.
Però bé, no ho sé. No ho sé. A veure, algun comentari per aquí. I escoltem també el protagonista de, el vestidor del Sabadell, també, per veure com valoren aquesta situació al Sabadell. Tenim entrevista amb Alfredo Pedraza, que l'està aquí acabant de preparar el Roger Benet. Mentrestant, algunes qüestions que ens arriben, eh? El Carn diu, planteja una pregunta. Quin entrenador creieu que ho hagués fet millor amb la categoria que estem i els contratemps que hem tingut? El Jordi diu, és que Lleida i Balears també han fet plantilles per quedar primers i només ho pot ser un. I no oblidem també, ja afegiré jo, el Terrassa teòricament ha confeccionat una plantilla per estar també al play-off, eh? El Juanfran diu, a Català li exigeixo el mateix valor que té posar als joves que vagi a guanyar els partits a casa sí o sí. El Lluís diu, el problema és que va vendre la idea de l'exigència, es va vendre, perdó, la idea de l'exigència a l'estiu i acabar dos partits seguits a casa demanant l'hora dista bastant de ser ideal. Què més? El Trivi diu, costa i tot el que vulgueu, és veritat, però no pot ser que tinguis tants pocs punts amb aquest nivell tan baix dels rivals. Que poc se'n parla d'això.
Et deixes fer un matís d'això? Perquè ahir sí que no em va agradar que el Terrassa semblava que acabés millor el partit, eh? En això coincideixo. Ho dic perquè he escoltat i he llegit més d'un cop el tema del dia de l'Europa que acabes demanant l'hora, i és veritat, però és que et quedes amb 10.
Sí.
És a dir, no t'expulsen a ningú, però Peque Polo se't lesiona i estàs amb 10 tios útils, o 9 jugadors de camp més al porter útils, que no em va semblar estrany que l'Europa et tanqués. Ja et dic, eh? I a més, el Sabadell no va jugar un bon partit contra l'Europa. Vull dir, que podem analitzar el partit d'aquella setmana, però no oblidem això, que al final Peque Polo va acabar lesionat.
És cert també, com diu el Roc, que diu, a ell no li sembla mal entrenador català, diu, la tendència és molt dolenta, també es pot dir que les declaracions de Garay i empats no toquen, que segurament és el que encén una mica també l'afició, no? El fet de conformar-se, entre cometes, amb aquests...
Claro, a ver, lo que a gente no le gusta es tanto empate y quiere que el equipo gane. Pero claro, los empates, tanto que cabe, tampoco son malos, porque vas sumando y luego esos puntos te pueden dar el objetivo. Porque mira los dos años que hemos bajado de segunda división a primera ref, y esto hemos bajado por un punto. Me acuerdo el día del Mirandés, que bajemos a primera ref, el Mirandés en segunda, bajemos por un punto porque el Vallecano no empató contra el Lugo aquel partido que el Lugo ganó, y por un punto bajemos a primera ref, y bueno, y un punto es un punto, y cuatro puntos son cuatro puntos, y bueno, y te puede dar el objetivo a final de temporada, y bueno,
claro, yo creo que
tant de bo el Sutrac sigui, jo crec que la conclusió, perdona, Víctor, és que tant de bo el Sutrac sigui aquest, o sigui, la mala ratxa sigui aquesta i que al final siguin quatre partits en què en comptes de treure 0 punts o un punt n'hem tret 4.
Claro,
tant de bo sigui això, i tots teníem l'esperança que la mala dinàmica s'aturés aquest diumenge, que potser fa una miqueta més de mal el fet això, no, de que fos contra el Terrassa.
Que sea el derbi, exacto.
A ver, no sé cómo le has dicho, perdona.
Sí, no, yo pienso que ya no es el punto. Yo pienso que después te toca ir a su campo.
Es igual.
Te toca ir al campo del Europa, que ya sabemos lo que es el campo del Europa. Te toca ir al Olímpico.
Pero está mejor.
Que a ver si en el Olímpico hacemos algo mejor y encima a 3 jornadas me parece que son de acabar la liga. Sí. Claro, si ya estamos hablando de que con el campo nuestro lleno a 9.000 personas nos puede la presión, no me quiero imaginar en la antepenúltima jornada de liga jugándote un ascenso y en el campo del Terrassa, por decirte un campo. O sea, quiero abrir el debate ahí
puede pasar que a segunda vuelta vayas ahí al campo del Terrassa, que estés jugando el ascenso, o lo mismo festejes el ascenso ahí en el campo del Terrassa y puedas festejar aquí en el campo del Terrassa. Imagínate tú lo que sería la cosa.
Tant de bo.
Ojalá.
Bé, en qualsevol cas, que tenim ja aquesta entrevista preparada d'ahir del Sergi Garcés a la zona mixta de la nova Creu Alta, un home que realment va fer un bon partit ahir en defensa, com és Alfredo Pedraza.
de no agresión, de dejarlo así.
Bueno, al final creo que todo el mundo tenía muchas ganas del derbi, creo que se ha notado desde la previa hasta casi 10.000 personas en el campo. Creo que podemos estar muy orgullosos de toda la gente de Sabadell y nada, al final creo que también hay que estar orgullosos del equipo. Lo hemos intentado hasta el final, hemos tenido 3-4 ocasiones muy claras, no ha querido entrar. Bueno, nos vamos con un punto, otra portería cero y nada, con ganas de más, obviamente, porque queríamos ganar el derbi y darle una victoria a la afición y una alegría, pero bueno, es lo que hay.
En otras circunstancias diríamos que no deja de ser un partido en esos de donde todo acompaña y casi es donde menos fútbol se ve, en cuanto al espectáculo me refiero, pero cuando son 4 empates consecutivos, ¿a qué punto de preocupación hemos de tener?
Pues desde la plantilla, ninguno. Creo que al final llevamos 4 empates seguidos, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere sumar los 3 puntos, pero bueno, al final lo positivo creo que es que llevamos 4 empates seguidos y 5 o 6 partidos sin perder. Entonces hay que ver la parte positiva. Está claro que la exigencia es máxima, nosotros queremos ganar absolutamente todos los partidos y más en casa, pero bueno, al final si no se puede ganar, que se pueda empatar.
Llevamos semanas diciendo lo mismo, ahora que el equipo ha conseguido esa solidez, esa solvencia defensiva, como decías hoy otra vez, dejando la portería a cero, que es importantísimo en una categoría tan igualada como esta, quizás nos está faltando ese puntito de frescura, puntería, no sé qué es, porque se han generado, ha habido 3-4 ocasiones, además, alguna de ellas muy muy clara, pero ¿qué le está faltando al Sabadell para acabar de encontrarse cómodo como se encontraba quizá al principio de temporada?
Bueno, yo creo que al final son rachas, al igual que una racha que encajamos bastante goles seguidos. Creo que al final estamos en la racha de que generamos mucho, pero nos cuesta meter la pelotita. Una vez entre, tenemos claro que no vamos a parar. O sea, como te vuelvo a repetir, la exigencia es máxima. Creo que todo el mundo quiere meter cualquier tipo de ocasión, pero bueno, al final el fútbol es así. Son rachas, hay que, como tú dices, la solidez tiene que seguir siendo la misma o más, y nada, seguramente más pronto que tarde entrará la pelotita.
Lo has dicho al principio, tiene que ser una gozada para un jugador salir, ver este ambiente, notarlo durante todo el partido, aunque ahora me diríais aquello de, no, yo me extraigo y no, al final se tiene que notar, lo firmamos para cada 15 días, sería un espectáculo poder vivirlo así cada 15 días.
Joder, desde aquí te lo firmo ahora mismo, o sea, al final, para un jugador ver el estadio lleno, ver que sales a calentar y se nota otro ambiente, otra vibra, el salir y que, o sea, primera ocasión retumbe el estadio, creo que es increíble. Dar las gracias sobre todo a la afición que se ha desplazado, nos han acompañado durante todo el partido y, como tú dices, si esto fuese cada 15 días, que desde aquí lo reclamo, sería la hostia. Así que, nada, muy muy orgulloso de toda la gente, muy contento y a seguir.
Vamos a la parte positiva de todo esto, que la hay, evidentemente que la hay. Lo digo porque nos estamos aquello echando mucha tierra encima, no, el equipo no gana, 4 empates consecutivos, pero aún así hay que ver la lectura positiva. Pasan las jornadas, los demás también van pinchando, unos más que otro, y el Sabadell va a llegar, se va a plantar en la 16ª, en la penúltima ya de la primera vuelta, al frente de la clasificación. La situación sigue siendo envidiable si miras a los otros 17 de la Liga.
Está claro, o sea, creo que al final esta categoría es súper igualada. Al final el año pasado tuve la suerte también de vivirlo y creo que cada punto es oro. Al final todos los rivales son muy muy duros, lo hemos podido ver hoy en partidos de esta jornada. Al final, como tú dices, va a llegar la jornada 17 y seguimos líderes. Y eso es la exigencia que nos debemos marcar, no bajarnos de ahí, y eso es la exigencia que nos marcamos día a día. Entonces, como te dices, la parte positiva es que seguimos en lo más alto, somos el equipo a batir y eso es mérito nuestro. Y como tú dices, estamos echando tierra, pero es normal porque la exigencia tiene que ser infinita.
Badalona Futur, si no fuera por el nombre, diría que es un equipo completamente diferente al que tú conocías. Ni compañeros, que alguno hay todavía, pero que ha renovado muy a fondo ese armario, que por no jugar no juegas ni en los campos donde tú llegaste a jugar, y aún así ese Badalona Futur, que estamos convencidos, y como lo estamos viendo en la Liga, que lo va a poner difícil allá donde esté y como sea.
No, al final, pues bueno, como tú dices, muy pocos compañeros quedan allí, por no decir ninguno, pero bueno, al final siempre es un recuerdo bonito, hay gente trabajando allí del año pasado y al final, como tú dices, es un equipo muy duro. Al final es un campo complicado que le ha rascado puntos a equipos de arriba y nada, siempre es bonito jugar contra, aunque no sea en el mismo campo, pero contra un ex equipo.
Tú lo has vivido, para un futbolista tiene que ser complicado por eso, ¿no? El hecho de saber que no juegas en tu campo, que no llegas a tener tampoco un campo que sea tuyo en propiedad, que se me entienda. Número de afición también es tirando a muy baja porque no ha acabado de arraigar en ningún sitio. ¿Cómo se puede sobreponerse a eso? Sobre todo con la temporada que firmasteis el año pasado, donde os faltó quizá tener un poco más de gas en el tramo final.
No, a ver, creo que la temporada pasada, si te empiezo a contar, no terminaría. Entonces, para el jugador obviamente es complicado el hecho de tener 3-4 campos donde puedes entrenar o jugar, no tienes esa estabilidad que pide un jugador y al final eso se nota. Creo que el año pasado, tanto con Lucas como con Tony, con Gerard, con el Mister, hicimos una piña increíble, o sea, algo para mí uno de los mejores grupos en los que he estado y creo que eso lo llevamos al campo y supimos sobreponernos a todas las adversidades, pero como tú dices, es algo muy muy complicado porque al final no tienes esa estabilidad.
La última, Alfredo, quedan tres partidos, iba a decir tres jornadas, no, tres partidos, porque por medio tendremos esa Copa Cataluña, de la cual ya hablaremos cuando llegue. Me imagino que lo has dicho hace un momento, firmamos llegar al parón navideño, poder recuperar compañeros que están, algunos ya en la recta final y otros que ya estarán recuperados, ojalá, pienso en Urri, pienso en Ton, una vez volvamos de vacaciones. Firmamos, evidentemente, acabar ahí arriba con todo lo mal que lo pueda pasar el equipo de aquí a final de año, de 2024. Estar ahí arriba sería un aviso también para Navegantes, es decir, hemos sobrepasado la ola y el equipo ha conseguido mantenerse.
Está claro, lo firmamos, pero te firmo mejor en mayo estar primeros. Entonces, creo que hay que tener pies de plomo. Al final, como tú dices, tenemos que recuperar gente muy importante como Tom, como Urri. Al final gente que está lesionada y tiene que volver al 100%, pero como te digo, te firmo ahora mismo con sangre, en mayo estar primeros y estar celebrándolo aquí.
No vamos a hacerte lo que firmes, pero queda la firma aunque sea simbólica. Gracias, Alfredo.
Nada, a vosotros.
El signem tots, evidentment, aquest desenllaç de la temporada, un Alfredo Pedraza, per cert, que retrobarà amb el Badalona Futur aquest diumenge, però serà a Premià de Dalt. Bé, una cosa una mica estranya, i amb una plantilla totalment nova, que ve a perdre 3-0 davant el Sant Andreu, en descens, etc. Aquesta tarda, per cert, s'han posat les entrades el club ha informat que ja són les entrades a la venda, un preu de 10 euros. Diria que el Badalona Futur va signar aquell pacte entre equips d'intercanvi, d'entrades visitants, etc. Però bé, tot i ser un equip que no arrossega gairebé ningú fora de casa, i a casa tampoc tinc massa idea, Parc, no sé si ja has començat a estudiar-los, de si va molta gent o no a Premià.
Encara no,
però bé.
Diria que molt poca.
Déu-n'hi-do. A veure com els hi va, intentarem parlar aquesta setmana amb protagonistes d'allà, però fa mala pinta aquest projecte del Badalona Futur. En fi, públic és. Anem a públic, Roger, o què? Sí? Fa que sí amb el cap. Va, doncs som-hi. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem sortegem la pizza. I hem de parlar encara, que no s'oblidi, del mercat, que sé que ho esteu desitjant, i també de l'animació a la nova Creu Alta, que és un tema estrella en les últimes hores. Va, fins ara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
A Obramat sabem que tant és si t'encanta cuinar com si no ets capaç de fer un ou ferrat, perquè tots volem tenir una bona cuina a casa. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de cuines, taulells, aigüeres, aixetes i electrodomèstics de les millors marques professionals i al millor preu, on compren els professionals. Obramat.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, doncs estem de tornada aquí al Tribuna Preferent número 13 de la temporada amb el Sergi Parc, amb el Víctor Merino, amb el José María Rodríguez fent aquesta tertúlia després del derbi. Ens queda un quart d'hora de programa. Anirem per feina, va, amb el tema de la pizza, perquè realment encara tenim molta teca, i mai millor dit, de la qual hem de parlar encara al programa. Com sempre, us recordem que ens acompanyen aquí al Tribuna la gent de la pizzeria napolitana Maximus, amb aquesta pizza napolitana de les de debò, amb una massa de fermentació llarga, amb ingredients de qualitat, amb molts sabors, i que podeu complementar amb una bona amanida o unes postres italianes autèntiques. Els trobareu al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar, i com ja sabeu, entre tots els participants al xat del Tribuna, sortegem aquest àpat valorat en dues... valorat en 40 euros per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus. Avui no us ho ha ensenyat el Roger Benet, us ho ensenyo jo aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Ostres, la pizza.
Sí, bueno, s'ha vist perfectament com està la capsa buida. La setmana passada vam tenir, no sé si és rècord, però amb l'entrevista de Lucas Viale va haver-hi 88 participants diferents al chat.
¿Y hoy?
¿Vau participar la setmana passada?
Creo que sí.
No.
Creo que sí.
Pues el José María se va a...
Yo no soy de hablar de... No soy de participar en estas cosas.
Pues venga, José María, un número de l'1 al 88.
El 29, que es el mío, va.
El 29. Doncs el 29 és el Robert SBD 89, que s'emporta aquesta pizza. I va, ja que estem generosos, ja que va haver-hi tanta gent, sortejarem aquí. Mira, Víctor, ajuda'm. Punxa l'altre... aquí, perfecte.
Vamos ahí. Doncs
sortejarem aquesta bufanda, que la imatge d'ahir amb les... No, anava a dir 9.000 bufandes, no, perquè hi havia gent del Terrassa, però amb milers i milers de bufandes al vent va ser magnífica. Un altre número, José María.
Otro. És el 55.
55 el tinc a la segona pàgina, i és el gat arlequinat, que s'emporta aquesta bufanda.
Va guanyar fa poc, crec.
Sí,
crec,
alguna cosa
li va... Sí, sí, allò, sí.
Alguna cosa li va tocar. El 29 i el 55. Aquí ho tenim. Vinga, som-hi, va. Anem per feina. No sé si obria abans el meló de mercat o el de l'afició, de l'ambient a la nova Creu Alta. Mercat?
Mercato,
que hi ha ganes de
mercato.
A veure, fa una setmana aquí Lucas Vial li va dir que ell buscava l'excel·lència, i això es traduiria segurament en moviments al mercat d'hivern. Ahir es queda fora de la convocatòria Juanma García, segon partit seguit a casa que es queda fora de la combo. Ostres, Carlos Pérez no juga ni un minut. No sé si el dia de la penya deportiva, Parc, m'hauràs d'ajudar, va arribar a jugar Carlos Pérez algun minut, i fins i tot Juanma.
Me parece que sí. Me parece que Carlos Pérez jugó un poco.
Però molt al final, ara ho revisem. Estem parlant de dos jugadors a la rampa de sortida? Us ho pregunto així directament?
Sí, sí. Claríssim.
Jo penso que sí. Sí. Más Carlos que Juanma.
Los dos.
Pero yo creo que sí.
Los dos.
Ras y curt, ¿eh?
Sí. Los dos. Cortita y al pie.
Los dos fuera. Ya.
Venga, Parc.
Suposo, però és que no...
Ai, perdona.
No, digues.
No, digo, creo que Juanma no, por el hecho de tener dos laterales en la plantilla. Pero Carlos Pérez yo creo que sí. Porque es el que he escuchado aquí decir de la escuela de Nando García. Entonces, creo que es del colegio de él, la verdad. Porque yo cuando lo veo en el campo me pongo muy nervioso.
Ha estat una mica una decepció, ¿eh? Una
sí,
de les decepcions.
Totalment.
Va ser en el postpartit d'Alzira, crec que David Català deia que havien de fer aquest passet endavant. Tant Carlos com Juanma, sí.
No va jugar el dia de la penya deportiva, Carlos.
No va jugar. Això, que després d'Alzira deia David Català que havien de fer un passet endavant, no? Que jugadors que havien de donar més. I 10 dies després, doncs un no entra a la combo i l'altre no juga. I per com estava el partit, quan entra Morcillo per Bonaldo... Podies posar Carlos Pérez, que és un tall una mica més ofensiu que Morcillo, i no ho va fer. No sé si perquè no volia arriscar més David Català o simplement perquè Morcillo està per davant de Carlos Pérez a la cursa. Uh-huh. A partir d'aquí, sí, home, sí. I Lucas Viale va ser molt clar, no? Buscant l'excel·lència. Vull dir, s'entén tot, en buscar l'excel·lència. Sí, per tant, són dos jugadors... que si hauríem de dir si al mig està l'excel·lència, on estan aquests dos jugadors, estan lluny de l'excel·lència, ara mateix. Està clar?
Sí.
Tenim clar que tenim dos candidats per aquestes decisions, sobretot de deixar Juanma fora de la convocatòria. Després entrarem a valorar el tema de fer servir, perquè al final jo crec que en casos com ahir, David Català confia més a, si cal, posar Vargas a l'esquerra...
Que ja l'ha hecho más d'una vez.
Sí, vull dir, seria aquest recurs d'emergència.
Para mí, Javi Morcillo está mucho mejor que Carlos Pérez. Carlos Pérez, lo que pasa es que lo que veo es que va a una marcha menos. Le falta como más sangre fría. Está como demasiado parado en el campo y tiene que ir más rápido, más... Lo veo demasiado lento. Para jugar con el Sabadell va demasiado lento, demasiado pausado.
Aquests són dos noms que els tenim bé, per la mà. A partir d'aquí, algú més?
Sí, home, i tanto.
A mi me sobra Bakayoko.
Que el pobre ha estat lesionat.
Bakayoko, porque no juega, no. Bakayoko y buscar un delantero bueno.
Gompi, por ejemplo.
No.
Yo Gompi, yo sí.
Yo Bakayoko y me sobra un central, porque cuatro centrales lo veo mucho. En un momento dado, si faltara un central, puede subir a uno del filial... o poner a un jugador en otro puesto que sea, digamos, multipuestos, digamos, pero a mí me sobra un central. Yo entre Pedraza, el Salguero y otro y el...
Trapero, sí. Y Cámara.
De los cuatro, me sobra uno. O Salguero, o Trapero, uno me sobra. Y ficharía otro mediocampista que fuera bueno, o un delantero centro, de caída.
No ho sé, a mi, al final, sí, la carta al rei, de José María.
Sí.
Per mi aquí hi ha un tema, que és que estem parlant de fer una revolució en un equip que va... És a dir, perquè ens entenguem, l'any passat el Sabadell va fer, què van ser, 5-6 fitxatges en el mercat d'hivern. Però estem parlant d'una quantitat similar...
No, però perquè en defensa vam sobrar. En defensa jo penso que con una Vargas, con un lado Vargas, per l'altre... Tonton Ripoll, si se recuperamos. Y en el medio, dos centrales, la defensa la tenemos prácticamente cubierta. Si falta un central, tenemos otro de repuesto. Cuando no juega Tonton Ripoll o Vargas, también juega Pau Fernández. Sí. Tenemos laterales, tenemos centrales, tenemos mucha gente en defensa. Yo creo que algún defensa sobra. Y bueno, y aparte, Carlos Pérez también sobra, Juanma García también sobra. Y con esos tres jugadores fuera, se puede fichar un delantero bueno, pienso yo, un delantero que marque la diferencia arriba, porque falta gol arriba, falta gol para la segunda vuelta, y hay jugadores que ahora mismo me sobran en el equipo.
¿Algú no, le ha fallado alguna cosa más?
No comparto, pero bueno, es su opinión. No se puede decir otra cosa.
Aquí, noms per tots els gustos, eh? Sortien, per exemple, el d'Àlex Gompi. Algú deia per aquí Javi Delgado? A mi em sembla que...
No, Javi Delgado no.
Com?
Jo soy pro Javi Delgado.
Aquí el Tribut deia també completament d'acord, sap greu, però no pot ser que falli el que falla. El problema crec que és que Javi Delgado realment tampoc ha tingut tantes ocasions com per dir... És que
quizás és perquè jugamos con un punta. Si jugáramos con dos, igual...
Sí, i fa molt més. Fa molta feina, també.
No hi ha vaca, jo costa lesionado, però...
Si no me delantero, pues os digo que... Te faltan delantero, si no me delantero. ¿A quién va a poner dos delanteros si no hay?
No, ja.
Entonces...
Jo, Vituri, si em permets, només una cosa més. Més que pensar a qui em fumava, penso en què crec que falta. I crec que tenies una plantilla molt completa i has hagut d'anar sobreposant-te les lesions. Mm-hmm. I en el moment que t'ha caigut Urri, no hi ha cap... I no trobaràs, que se m'entengui, no trobaràs, suposo, cap jugador com Urri per la categoria, que ha demostrat que... No sé si va sobrat de la categoria, però que és un migcampista top a la categoria, segur. Però sí que aquesta figura de tenir un perfil d'un migcampista creatiu, no? Com Urri, que fins i tot pensant que pot jugar més avançat...
Cortés.
O una mica endarrerit...
Cortés, lo que más se parece a Urri. En los pases, y en la pase a mí el juego, digamos, filtrar pasada por el medio... Es lo más parecido.
Sí, però... Cortés. Clar, tens... Pots jugar en Cortés-Urri i en el moment que et cau Urri és... Cortés i que Cortés Bonaldo en respon, és un mig del camp que et respon, sí, però no tens o tens això o Cortés Morcillo, però no tens una alternativa potser més creativa quan potser ho pots necessitar, que no sé si Carlos Pérez podria fer aquestes funcions, però està clar que ara mateix Carlos Pérez no té aquesta confiança, per tant jo penso en aquesta figura, no? Una alternativa a Urri,
un media punta o dos fitxatges, un media punta i un delantero, falta algo más.
Bé, doncs, per aquí van sortint també comentaris, diu el Vicenç que ara mateix Javi Delgado està més sol que el Llaminer en un mes d'agost, és un tros de jugador.
És que és la cosa.
El Murci, que falta un mig apunta amb gol. Ostres, és que a mi, per exemple, Javi Delgado crec que es va tirar l'equip a l'esquena el dia de l'Europa, quan davant no hi havia absolutament ningú.
Ja, ja. para mí
ahí ahí es cierto que el penaliza fallar esta ocasión al minuto 70. Sí,
pero es que tiene una en...
Sí, aquest es el problema para mí también, Víctor. Que...
Sí, claro, si tienes una en 70 minutos...
El día de la peña no le iba a arribar una pilota en condiciones pa... a Javi
exacto,
Delgado.
Exacto. Pero para eso fichas a Mbappé y a lo mejor...
Per cert, estirarem una mica al tribuna d'avui, eh? És que no dona temps.
Què dius?
Sí, perquè no dona temps a... Ha cabido tot.
Ara, això ho pagues, no?
Parla-ho amb Roger Benet i després amb el jefe. Més que res, perquè volia parlar del tema de l'ambient i de l'afició ahir i no donarà temps a fer-ho en condicions. Per tant, si no em diu el Roger Benet, en un o dos minutets tirarem el fes personal d'aquesta setmana. Diria que veníem d'Àlex Gompi, l'últim, Sergi Parc, oi?
Sí, Àlex Gompi va ser l'últim.
Doncs tirarem això, sonarà la sintonia a l'antena de Ràdio Sabadell, els que estiguin a l'antena poden passar al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, els que estigueu aquí al Twitch, no marxeu, perquè continuarem uns minuts més al canal de Twitch, parlant d'això també, d'un debat que s'ha encès, es podríem dir, en les últimes hores, a través de les xarxes, que és, sí, vam ficar 9.000 persones ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta, que és una entrada magnífica, i més en un derbi davant el Terrassa, però ha sortit a debat el tema de l'ambient, de potser el poc soroll que generava l'estadi de la Nova Creu Alta. Però bé, com diu aquí Roger Benet, que qui marxi no té la pizza la setmana que ve. Doncs això. Bé, què, el tirem ja o què? Sí? Diu que sí, Roger Benet? Doncs va, som-hi. Anem directament amb aquest fes personal. Veurem qui és el protagonista d'avui.
Nomino el avi de l'equip.
Bueno, aquí ja està preparat l'avi de l'equip.
Fes personal.
Rubén Martínez Granja, nascut a Maó, 35 anys.
De quin jugador portaves la samarreta de petit?
Stoikov.
Amb quin equip has simpatitzat sempre?
Amb el Barça.
Si no fossis futbolista...
Alguna cosa relacionada amb el futbol, que és el que vull fer en el futur.
Un gol que tinguis gravat a la retina.
Bueno, en general, el d'Iniesta a Stamford Bridge.
El millor entrenador que has tingut?
Diria Rubén de la Barrera.
L'exercici d'entrenament que més odies?
La veritat és que m'agrada molt la meva professió que tinc, però bueno, alguna cosa del gimnàs.
Un estadi on t'agradaria jugar?
Al Camp Nou.
Sexe abans o després dels partits?
Després.
Una pel·lícula?
Diamantes de sangre.
Grup musical preferit?
El canto del loco.
Ets més de mar o de muntanya?
De mar.
El teu menjar preferit?
Menjar preferit, la pasta.
Portes algun tatu?
Tres. Les inicials de la dona, el nom del meu fill i un bigoti del meu pare.
Un lloc per perdre's de vacances?
Menorca.
Una virtut?
Molt constant.
Un defecte?
A vegades ser massa, a veure com ho diria, perfeccionista.
Alguna fòbia o alguna cosa en especial que et faci por?
No, però una miqueta últimament volar. Sí.
Un company a qui veuries fent de polític?
O l'Urri o el Gianni.
La persona més famosa que tinguis al seu contacte al telèfon?
Tiago Alcántara.
Et posem a prova. Com es diu l'entrenador del Cardedeu d'handbol on hi juga la teva dona?
Magí Serra. Bé. Un punt positiu per mi.
En la pròxima entrega...
Nomino el jugador que juga amb una bota de cada color.
We'll be right back.
Vinga, va, ja està. Ja estem aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell únicament. Són les 9. M'has dit, Víctor, que sabies la resposta, no?, de la pregunta que feia Rubén.
Sí, sí.
De qui juga amb una bota de cada color, no?
Jo lo puedo decir.
Sí, home, clar, i tant.
Sergio Cortés.
Sergio Cortés. Sergio Cortés.
No.
Responsable
de Testo. No revelo. Si creo que Sergio Cortés... No.
Yo creo que sí.
Vinga, va, anem a acabar el programa d'avui. Volíem encabir-ho tot en una hora, però avui ha estat impossible. Per tant, estirarem una mica el canal de Twitch parlant, com dèiem abans, d'aquest debat que ha sorgit en les últimes hores a través de les xarxes al voltant d'aquest ambient que es va viure ahir a la Nova Creu Alta. Va haver-hi 9.000 persones, aquí el Roger Benet que ens està ensenyant aquestes imatges de l'arribada del Terrassa. Aquí realment la rebuda va ser força hostil, anem a dir-ho així, molts càntics d'aquest centenar de persones que doncs, es van reunir aquí a la tribuna de la Nova Creu Alta, però s'ha generat el debat a les xarxes fent incidència en que potser no s'acabava d'escoltar del tot ahir la Nova Creu Alta o no va acabar de collar el rival quan tocava o que hi havia massa silenci. No ho sé, té moltes arestes aquest debat. Així d'entrada, Víctor, que et veig amb ganes de parlar.
A ver, yo pienso que nosotros, por lo menos nosotros,
estamos... Por otra parte, se escuchaba cántico.
O sea, estábamos encima de...
Estamos justo de la peña. Detrás de la portería.
O no, estábamos honor.
Sí.
Al gol nord.
Justo sí. Arriba.
Y no, por ruido no era. Y cántico y todo de la peña, el cántico se escuchaba y eso. Bueno, y los insultos que nos faltaba. Los insultos que nos faltaba.
También.
Y bueno, y sí, se escuchaba ruido, ambiente había, a no ser que en tribuna o en la general la gente estuviera más callada, pero en el gol norte ambiente había, ¿verdad?
Sí, yo sí que es cierto que tú no estuviste el día de la Europa, sí que me sentí bastante visitante en mi propio campo. También es verdad que ellos son una peña de animación más numerosa, pero sí que es verdad que se les escuchaba más a ellos desde el gol sud, y eso que habían a lo mejor... no sé, 200, 300 personas, que a nosotros en todo el estadio. Y eso sí que lo noté y me dio un poco de rabia, digámoslo así.
A veure, aquí ja va a diferents qüestions, eh? Hi ha gent que diu que des de que som uns tribuneros fins que som uns comepipes. Estic d'acord que al final l'animació ve quan et donen motius a la gespa. Si ahir l'equip hagués donat més, segurament hi hauria hagut més emoció, més animació a la graderia. Hi ha qui parla aquí que són de les aficions més fredes, que l'afició de l'Europa era una cosa molt forta, tota l'estona animant. Anem-nos preparant també per la segona volta, quan vinguin els desperdicis del Sant Andreu, per exemple, sense anar més lluny. El Miguel Ángel diu que la gradalino s'escoltava molt als agarencs, que li va sorprendre com d'animosos eren. Diu que quan surts fora les ganes d'animar són més grans i no vam callar amb joc. Apuntava per aquí el DALR també això, que quan estem fora animem més que quan estem a casa. I deia el Carn per aquí, diu, no sé per què ens hem de centrar en la part negativa, jo crec que amb 9.000 espectadors és positiu, a tribuna hi havia ambient també.
Ostres, que hi ha ambient en tribuna.
Entonces la gente no sé... ¿De qué te quejas?
A ver, yo vi una buena animación ayer, sinceramente.
Sí, no.
O sea, es de los partidos que yo más he animado, sobre todo yo, y el resto del campo también. O sea, sí que es verdad que es lo que has dicho, que si el equipo en el verde no cumple o no llegan al área, porque yo he visto partidos del Sabadell en que nos comemos a los rivales en las segundas partes cuando atacamos en el gol norte, y ayer esa sensación no la tuve en ningún momento. Y eso es lo que hace también que la gente... tenga esa chispa, ese que se caliente el gol norte y el resto del campo y hagamos de la Creu Alta un horno, vamos.
Sí, había momentos que l'estadi sencer va votar, quan deien allò de Terrassa aquí no voti, o sigui que...
Bueno, a mí me llegó un amigo mío en el campo, me dijo que le llegó un soplo que la afición del Terrassa no era toda del Terrassa, que la afición del Terrassa había gente que había venido de San Andreu, de Desperdicios, que estaban metidos ahí metido en la peña del Tarasa.
Yo això no ho sé.
Animando al Tarasa gente de Sant Andreu.
Però m'estranya, jo havia llegit o havia escoltat del Lleida, però m'estranya jugant al Sant Andreu a la mateixa hora que el Sabadell, i m'estranya jugant al Lleida a la mateixa hora que el Sabadell.
A mi me dijo eso. No sé,
jo sé que aquest rumor corria, però... Sí.
Claro, també he pegat un derbi, també tira mucho, també lo que pasó...
Es que vi mucha gente del Tarasa ahí, demasiada gente, vi más gente aquí que en su campo, no había partido.
Sí, eso es verdad. Después diu per aquí el Vicenç també, devem ser l'únic club al món que dificulta o impedeix que un trisbombo entri a lateral, fem-nos-ho mirar. Suposo que aquí les penes van en funció del sector del camp, perquè he llegit això, doncs, que a lateral es dificulta aquesta entrada de bombos, que llegia per xarxes també que agrada l'Ino, sobretot la gent de la joventut arlequinada, quan s'arrenquen amb càntics, poca gent els segueix. Té un problema el Sabadell aquí o no té un problema?
A veure, s'ajunten moltes coses.
és un debat molt...
Són molts factors. El tema aquest del bombo, per exemple, o... Te recordes quan hi havia tanta polèmica de la gent quan estava de peu?
Ah, sí.
Que sempre, segurament, no sé si deu passar encara o no, molt sovint o no. Amb això de les traves, vull dir que... No sé si hi ha moltes traves, però potser influeix una miqueta. Un altre factor, crec que també ara es veu més perquè l'equip ha donat el que ha donat en les últimes setmanes i al final, no sé qui ho deia per aquí, però és així, jo crec que, almenys des que jo estic anant a Nova Creu Alta, que l'afició normalment respon al que veu al terreny de joc.
Sí.
Al revés no passa tant. És a dir, jo he vist la Nova Creu Alta apretar moltíssim, això ho hem vist.
Però, sí, i amb decisions arbitrals en contra.
Amb decisions arbitrals en contra, sí, sí, la Nova Creu Alta apreta molt, i ser àrbitre a la Nova Creu Alta, ostres, has de notar aquesta pressió, segur, ambiental, segur que la notes. I que els moments en què l'equip ha empès, que ha creat, ha generat, ho ha intentat, ha lluitat, es nota moltíssim la Nova Creu Alta. Però no és del revés, tant de bo es donés del revés, també, que quan l'equip estigui, que no troba la manera, que el partit estigui allò, insults com el d'ahir, ostres, fos l'afició el que no ho parés d'apretar, ja ni més. No es dona tant, però... No sé, també... Jo sempre, aquest any, sobretot, faig molt... I ja paro amb la xapa, però... Que faig molt la reflexió, també, que no oblidem que aquest Sabadell està a segona federació, que no hauria de ser, o no estem acostumats a que aquest club estigui al quart grau de futbol estatal, i que, tot i així, tens... 4.700, eren?
Sí, 4.700.
Que es va anunciar ahir, que és una barbaritat.
Igual em m'estiren de les orelles. Aquesta setmana hi hauria d'haver novetats amb la campanya de mitja temporada. Aquesta mateixa setmana. Per tant, estarem pendents.
Doncs això, que s'ha d'exigir, clar que s'ha si exigim a l'equip també es pot exigir l'afició, però ho agafaria una mica amb pinces perquè és que aquesta afició està responent, perquè som cada partit com a mínim més de 3.000 i som els socis que som.
A veure, és cert, també, més qüestions. Ahir hi havia 6.000 no habituals a la Nova Creu Alta, o 5.500.
Aquí anava també, que eren molts, no però molts eren no. Els fidels ja sabem qui som. Sabem qui són els fidels.
Els fidels som els 3.000 de sempre.
I ahir, en els no fidels, poc els i pocs exigir, jo crec.
Sí, després hi ha una altra història que podem afegir al debat. I que estic d'acord amb el que diu el Culi. Cadascú és lliure de posar-se a la zona del camp on vulgui, només faltaria. Però diu, hi ha diferents focus repartits pel camp d'animació, que seria... Ai, perdó, que havia perdut aquí. Caldria unificar en un sol lloc, estil unionistes, comentava per aquí. Sí. Jo crec que això ajudaria. També soc d'aquest parer, que tota la part animosa d'animació, la gent que vulgui estar... No parlo de la gent que va veure el partit, que aquests també van a veure el partit, però que van disposats a cantar, saltar, animar durant els 90 minuts. Crec que genera més caliu que estiguin tots a una mateixa zona del camp. A partir d'aquí cadascú es posa on...
Ah, evidentment. Clar, jo ho entenc, això, sí. I perdó, però també crec que això va en la política que es va fer d'intentar potenciar la grada Lino, Gol Sud,
que
era una zona bastant pobra. I crec que s'ha fet molt bona feina.
I tant.
En aquestes últimes temporades. Sí que és cert que, clar, si reuneixes a tots els grups d'animació, les penyes més sorolloses o més nombroses en un sector del camp, probablement es faria notar més, això és evident.
Diu per aquí, el veterà 1903, diu, els diferents focus és per culpa de la política i per penjar-se les medalles de quina penya fa més.
Totalmente. Hasta ahí puedo decir, pero totalmente.
¿Quina penya fa més? Sí que tampoco son las penyas muy numerosas, como para decir... ¿Quién es de más?
Deberían ser rollo unionistas, rollo desperdicios, que se juntaran todos.
Como Lleida, que estaban todos ahí votando que era de gusto cómo votaban en el campo de Lleida todos. Exacto. Pero claro, pero tanta gente,
pero sí que es verdad que
tanta gente aquí, no sé yo si habría, o sea, si juntábamos todos, no sé yo si
bueno. És a dir, aquí, pel que entenc, també s'hauria de fer un treball, que no s'entengui tampoc com una crítica, però sinó com una crítica constructiva, si més no, però un treball entre penyes també.
Exacte.
Sí. Pel que entenc, per intentar
reunir
esforços
simplemente
para reunir gente también, ¿no?
Claro. Y aparte también, no sé si se hace, me parece que no, de hacer como el Terrassa. El Terrassa creo que tienen un abono para gente joven y... O sea, perdón, que no se me ha entendido. Para gente joven en la peña de animación. O sea, no sé si me explico. Uh-huh. Y claro, aquí a lo mejor...
Sí, carnet de animación. Un carnet de animación, me
y
parece.
Y creo que los chavales, pues, sobre todo la gente más de 16, 17, 15, sí. 14, tal, pues podrían ir a esa peña tranquilamente y que cantar en el campo y...
Pero bueno, falta que fuera gente.
Somos
3.000 siempre. Somos 3.000 siempre. Somos lo mismo de siempre.
I no oblidem també, per cert, que al final, per exemple, els desperdicis del Sant Andreu, no? Tant que està de moda el tema del derbi Europa-Sant Andreu, etc.
Que les dimensions... Tu has dit, és important. Està de moda, ara.
Sí.
Perquè també és veritat que si ens comencem a remuntar uns anyets enrere, ni hi havia tants desperdicis, ni hi havia tants escapulats d'Europa.
Evidentment. I que està molt bé, però també... en proporció amb les dimensions dels recintes,
sí.
Si la nova Creu Alta hi cabessin 5.000 o 6.000 persones,
ja.
Seria una altra cosa, claro. També, seria un claro. Diferent, però tenim l'estadi que tenim, i xapó, i ens encanta el temple, sí, però sí. El Sabadell està a la categoria que està, i fotem els tios, o aficionats, tios, ties, que hi caben, és a dir, els que portem, claro. 3.000, 4.000, però al final estem parlant de un 25% o un 30 i poc per cent de la capacitat de l'estadi.
Totalment.
I perquè el Jordi també, que potser primer fer alguna cosa per fomentar que els socis es facin membres d'alguna penya, també.
Sí, però la meitat no serien, perquè la meitat són persones majores i no li gustaria, a lo mejor, ir a animar. Li gusta ver el partido en su asiento, sí, sí. Tranquilamente, descansando.
És molt lícit, també, que cadascú va al camp
El problema es que algunos irían, pero en otro mundo iría a la peña, porque a la gente le gusta ver el partido tranquilamente en su asiento, o comiendo pipa, o eso.
Bé, veurem com, com avança això. Sí que és cert que ahir ens va deixar, en algun moment, insisteixo, perquè és cert que, jo què sé, la sortida dels jugadors, per exemple, amb els tifos de les diferents zones, és preciosa, els focs d'artifici, també...
Estàvem abajo del tifo. No cerró el tifo, no pilló el tifo.
Moments on la gent votava al camp, però sí que és cert que després hi havia d'altres moments, com l'inici de la segona part, on allò hi havia molt silenci al camp, al final segurament també allò esperonar una mica més als jugadors...
Yo de verdad que cuando empezó el partido... bueno, perdón, cuando entré al campo, que entré con 20 minutos de tiempo y tal, yo veía un ambiente de primera, de verdad os lo digo. O sea, veía un ambiente de haber ido a Montilivi o al campo del Español, y cuando salían los jugadores del Terrassa pitándole todo el estadio y tal, digo...
No, sí, qué locura. Ahí que ven fer la prèvia...
Qué locura.
Era brutal. Dit això, no sé si hi ha hagut algun mal rotllo i tal, però em sembla superpositiu que generi aquest debat també. Em sembla molt positiu que la gent sigui conscient de què pot fer també la mateixa gent, és a dir, ja que exigint tant els que estan al terreny de joc, què es pot fer des de la graderia, què pot fer la gent, què pot fer per ajudar, no? Què pot fer per donar aquest plus que pugui necessitar l'equip o el club. I em sembla, mentre esportem esportivitat, un debat molt sa, i em sembla molt positiu que ja s'estigui generant i que la gent sigui conscient, no? de quin és el problema o quines solucions es poden trobar perquè la cosa sigui millor.
Diu després el Murci també que si a l'acte del partit no sortia res d'insults, doncs no l'àrbitre no va fer constar res, absolutament res. Ja no només això, sinó que el tema de les cadires, que tampoc entrarem a valorar molt això, perquè...
Jo sincerament...
Malament per part d'uns i per part dels altres.
Jo lo único que quería decir era eso, que tanto nuestra afición como la del Terrassa se portaron mal ayer, porque he leído hoy, creo, en el diario de Terrassa que apedreamos el bus de los aficionados de ellos.
Mira, sí.
Y ellos nos tiraron sillas a nosotros, a los del lateral, o sea...
Pues según tengo entendido, son tres chavales jóvenes que tiraron piedras y se fueron corriendo por el Parque Toruña. Solo tres. He creído. La noticia son tres chavales jóvenes que tiraron piedras y se fueron corriendo por el parque
de Torrellas. Sí, es como siempre, al final, de les echen de Terrassa i van ser els quatre energúmens de sempre els que van arrencar les cadires i les van tirar. Aquests són els fets totalment censurables. El Vicenç també apunta per aquí, i em sembla molt idoni, dir que en aquest debat també hi ha de ser el club, que si no es va de la mà no anirem enlloc. Bé, tant de bo s'hagi pres nota i que sigui un aspecte que es pugui millorar. I com deia el Parc, també hi coincideixo, que és sa també que traiem aquest debat aquí damunt la taula i que l'exposem. Dit això, va, que és un quart de deu, anirem tancant aquí la tertúlia. Ja? Sí, home, que vol anar a sopar el Roger, m'està...
Sí.
La setmana passada tenia un sopar, ara té gana... Però bé, gràcies Víctor Merino, gràcies José María Rodríguez, ha estat un autèntic plaer.
Gràcies a vosaltres.
Parc? Fins demà, a l'Hotel Suís.
Et veig més hores que la gent de casa.
Ara sense l'Adrián Arroyo, vaja, ens veiem aquí cada dia. Demà a la una, ens hi tornem a posar aquí a l'Hotel Suís. I res, pel que fa al futbol, diumenge a 17:15, allà a Premià de Dalt, amb el Sergi Garcés i amb aquest Sabadell en joc. Que passeu una bona setmana, adeu.